Richard Ashcroft, el coneixíem, Viviana?
Sí.
Sí? I ens agrada o no ens agrada?
Sí.
Sí?
Sí, sí.
La Viviana vindrà també més tard, a l'inici de l'última hora del programa, perquè avui tornem a tenir, potser no tant com la setmana passada, perquè no hi ha cita de l'Aliança andorrano-francesa, però tenim una altra nodrida secció de cinema.
Quatre tràilers escoltarem avui.
I a tu et fa especialment il·lusió un, Bueno, un tràiler no, una pel·lícula, la que oferirà aquest dimecres al Cineclub de les Valls. Oi que he parlat abans de memòria, em deies ahir, quatre nominacions als Oscars, Globus d'Or guanyat.
Dos Globus d'Or.
Lady Bird.
Millor pel·lícula de comèdia musical i millor actriu protagonista de comèdia musical és el que va guanyar els Globus d'Or i estava nominada millor pel·lícula, millor actriu protagonista, millor actriu secundària i millor guió.
Per tant, és una pel·li...
És una pel·li que ve, diguéssim, molt recolzada.
Clar, sovint diem que les pel·lis del cineclub són aquelles pel·lis que acostumen a circular fora del circuit comercial. No, bueno, seria el cas.
Sí, sí, és que Lady Bird està considerada una pel·li indie. És una pel·lícula d'aquestes indie que de tant en tant es colen als premis i passa, no? Va passar amb Pequeña Miss Sunshine, va passar amb Juno, són aquest tipus de pel·lícules que no estan preparades per al... Que no són grans blockbusters.
Grans produccions, però, amb molts calés darrere, sí, però que acaben agradant molt.
Acaben agradant molt, no estan al circuit comercial, llavors doncs per això tenim el Cineclub que ens ajuda a veure-les.
I tant que sí, Lady Bird, pel·lícula de l'any passat, de 2017, nord-americana i amb tot aquest reguitzell de premis i nominacions serà un dels arguments que ens posarà la Viviana en el seu espai de cinema que ocuparà els primers minuts de l'última hora del programa. Però abans tenim l'apunt. D'aquí un moment tindrem també contacte amb l'Assumpció Lluís, que és psicòloga i és la dinamitzadora del grup de pares d'adolescents que s'articula al voltant de l'espai jovent del Comú d'Escaldes-Engordany, el propi Comú que organitza aquest grup de pares. En definitiva, doncs un espai per poder col·locar, no?, situacions que segurament neguitegen. I en aquest cas es programa per dilluns i dimarts de la setmana vinent la segona de les sessions d'aquest grup de pares que es diu Peculiaritats de l'adolescència, conductes i característiques de l'adolescent. Segona jornada, ja n'hi ha hagut una. Parlarem amb l'Assumpció Lluís de com funcionen aquestes jornades i quins són els trets fonamentals que les caracteritzen. I després el Joan Hernández, el coordinador de l'apartat social de la Fundació ONCA, també en companyia de la musicòloga, la Pilar Planavila, que és musicoterapeuta aplicada precisament en aquest projecte, en el projecte social de la Fundació ONCA. Amb ells compartirem els últims minuts d'aquesta segona part del programa, la tercera hora, segona part del programa. Encara hem de tenir, a veure com se les fa per maridar, Viviana, el José Antonio Guillermo, un canaló de carbassa a la taronja amb crema lleugera de tofe, que deu tenir la seva tela a trobar al punt de maridatge.
Gustos molt...
Molt curiosos.
Sí, molt curiosos, no?
I el Joel Romero, que ens portarà les cites del cap de setmana esportiu. Dues qüestions, com diem, a més amb protagonisme d'aquesta casa, perquè Ràdio Nacional d'Andorra i Andorra Difusió oferiran precisament els dos partits que demà més destaquen en l'agenda, com són el partit de la selecció andorrana de rugbi absoluta a Eslovènia, amb locució del Joan López.
El Joan és el que ens acostarà sempre al rugbi,
sempre
a partir d'ara.
I des de Ljubljana, si no vaig equivocat, és on es fa aquest partit de rugbi, el debut en la conferència 2 del Campionat d'Europa dels Isards, mentre que l'Òscar Merino, i a més l'Òscar ens ha dit l'altre Òscar, són els Òscars de com sí. Està el RAC, doncs a la transmissió de bàsquet, a partir d'un quart de set i des de Gran Canària el partit Herbalife Morabanc Andorra, on el Morabanc hauria d'intentar redreçar una miqueta la situació que s'ha torçat un palet. Però abans de tot, la Viviana té un nom propi, Jair Bolsonaro. Jo acabo de posar, Viviana, que les fake news, les desinformació, les notícies falses, s'han tornat a immiscuir en una campanya electoral. Si això passa serà perquè els hi treuen un rèdit, no?
Sí, òbviament. Les coses no es fan a la babalà ni de manera gratuïta, no? El candidat d'extrema dreta, Jair Bolsonaro, del Brasil,
sí,
es perfila com el guanyador de les propers eleccions d'aquest país i, segons els últims sondejos, li otorguen una intenció de vot superior al 50%.
Clar, si hagués tret el 50% a la primera volta, ja no hi hagués hagut segona, però no va arribar
ja
i el
volta.
Candidat del Partit Social Liberal, que, per cert, m'he buscat aquí informació, els partits tenen, a banda del nom del partit, Partit Social Liberal, tenen una mena de lema, d'eslògan, no?
Sí, i ell és el Partit de los Trabajadores.
No, el Jair Bolsonaro és del Partit Social Liberal.
No, deia l'altre.
L'altre, sí, el senyor Haddad, sí. Però tenen un eslògan, i el d'aquest partit és Brasil y Dios por encima de todos. Brasil i Déu per damunt de res. I el de Fernando Haddad, que és el líder del Partit dels Treballadors, El Pueblo Feliz de Nuevo. Em fa gràcia. Un altre que ja no participa en aquesta segona volta, Brasil Soberano, para unir Brasil, etcètera.
Jo crec que aquests dos eslògans ens deixen una mica clar cap a on van cada un.
Evidentment.
No?
Home, aquest senyor,
molt clar.
Aquest senyor se l'ha qüestionat com un candidat absolutament d'extrema dreta.
Sí, d'extrema dreta. Té a la seva mà o a les seves ordres una maquinària de propaganda electoral doncs molt ben engranada, que treballa per difondre informació fabricada contra el seu principal adversari. És a dir, ara, si busquem o si mirem pel·lícules o sèries ambientades en el món polític on apareguin campanyes, veurem que tenen equips que el que fan és buscar i remenar les escombraries de l'altre, però buscant informacions que al final són veritat. Ara ja no cal.
No.
Ja no cal anar a remenar els draps bruts de l'altre. Ara el que fan és inventar-se'ls.
Un article del suplement Verne del diari El País, Viviana, dona 5 exemples precisament de fake news, de desinformació que ha beneficiat Bolsonaro com a candidat a l'elecció.
Doncs sí. Aquestes fake news a les xarxes socials a favor de Bolsonaro han anat en augment, especialment a través de WhatsApp, com assenyala a aquest suplement Verne, Taina Lon, que és la directora de la plataforma de fact-checking Aos Fatos. Aquest grup de 7 periodistes estan repartits entre São Paulo i Rio de Janeiro. Com deien, el que fan aquest grup o aquesta maquinària propaganda electoral és difondre informació fabricada sobre Fernando Haddad, que és el candidat del Partit de los Trabajadores i hereu polític de Lula da Silva. El que fan aquest grup que dèiem a Os Fatos és comproven a diari el discurs de polítics i a les xarxes socials i revisen memes, tríptics, vídeos i qualsevol contingut potencialment fals. Han vist augmentar la desinformació contra l'adversari de Bolsonaro en general entorn a dues temàtiques. La posada en dubte amb teories de la conspiració, de la seguretat del vot electrònic a Brasil i una constant relació dels altres candidats amb pautes de minories com l'agenda LGBT i el dret a l'avortament. Fake news que s'han recollit, doncs la primera és el kit gay per a nens de 6 anys que, en principi, segons ells, l'adversari de Bolsonaro hauria repartit a les escoles. Es tracta d'un projecte que es diu Escuela sin Homofobia, que va promoure el Ministeri d'Educació l'any 2011, el programa anomenat pels seus detractors Kit Gay, mai va veure la llum a les escoles públiques i buscava formar els professors en drets LGTB, mai sexualitzar els nens i ensenyar ideologia de gènere a les escoles del Brasil, com va afirmar Bolsonaro en una entrevista en la que ensenyava un exemplar del llibre Aparato Sexual i Companyia de Hélène Bruller i Philippe Chopis. El programa Escuela sin Homofobia va ser vetat per Dilma Rousseff per pressions de la bancada dels evangèlics al Parlament. El Tribunal Superior Electoral va ordenar aquest dimarts esborrar d'internet els vídeos de Bolsonaro que parlaven de la distribució d'aquest llibre perquè generen desinformació i perjudiquen el debat polític.
La segona és molt heavy, però molt heavy la trobo jo, perquè és manipular directament una fotografia,
sí,
buscant un efecte.
O sigui, és a dir, a l'hora d'inventar...
Perquè aquesta és molt... Jo la trobo molt heavy.
Fem servir totes les eines, no? El passat mes de setembre vam veure com un home apunyalava Bolsonaro. Jo recordo Bolsonaro al mig d'una munió de gent que estava sobre els ombros d'algú, un home se li acostava i apunyalava la panxa, no? Després de ser atacat per un fanàtic, no? Van començar a circular cadenes de missatges a Facebook i WhatsApp que asseguraven que Adelio Bispo de Oliveira, l'agressor, era afiliat al PT. Segons Aos Fatos, cap persona amb aquest nom apareix al registre oficial d'afiliats del Tribunal Superior Electoral. Però és que això no és el millor, i és que una altra informació falsa molt extesa a les xarxes on apareixia una foto de Lula da Silva l'any 2007 i la foto d'aquest senyor o la cara d'aquest senyor en aquesta, al costat de, al costat de Lula, resulta que és un muntatge. I és que si mirem bé, aquí no es veu, o sigui,
jo han canviat la cara.
No, la cara és del dia que el van detenir.
Sí, sí, sí.
És a dir, és la foto de la detenció i l'han... Bueno, però és que jo aquesta potser em sembla encara més greu, perquè estan fent servir una persona que ja no hi és.
Evidentment.
Sí. I és que la imatge d'una dona, però Bolsonaro, que està, se la veu amb els ulls morats, en realitat és una actriu que va patir un accident i és una actriu que ja és morta. És a dir, és la foto d'aquesta dona i a sota hi posa. Aquesta dona va ser agredida per petistes, que és com es diu els seguidors del PT.
El Partit del Treball.
Al carrer, quan ella va cridar Bolsonaro. En realitat es tracta d'una imatge de 2013 de l'actriu Beatriz Segall, que ja és morta quan va patir una caiguda al carrer. El Tribunal Electoral va ordenar la retirada també d'aquesta foto. La quarta és Haddad defensa l'incest i el comunisme en un dels seus llibres. L'entorn de l'ultradretà es va fer ressò de l'ideòleg d'extrema dreta Olavo Carballo, en el que assenyala que Haddad promovia l'incest en la seva obra en defensa del socialisme. Juntament amb la portada del llibre d'Haddad apareixia una foto de dues pàgines d'un altre llibre on es llegeix el decàleg de Lenin. Les pàgines fotografiades no es corresponien al contingut del llibre d'Haddad. La cinquena és que, si Haddad arriba al poder, té un projecte de llei per legalitzar la pedofília. En diverses cadenes de xarxes socials circula aquesta imatge, que és una nena amb la boca tapada per la mà d'un home, on es llegeix un projecte de llei hace de la pedofilia un acto legal. El sexo con niños a partir de 12 años dejaría de ser un crimen. Quan en realitat la publicació fa referència a la proposta de llei del Senat 236/212, que actualment es troba parada i que planteja una possible rebaixa de l'edat de 14 a 12 anys perquè qualsevol relació sexual sigui considerada estupre. Què vol dir estupre? Que encara que la persona doni el seu consentiment, l'agressor no es lliura de l'acusació.
No, estupre de preveniment, estupre de superioritat...
És a dir, que és tot el contrari.
És al·lucinant, és al·lucinant.
Iniciatives periodístiques com les de Aos Fatos combateixen les fake news per donar als ciutadans informació real amb la que puguin decidir lliurement el proper 28 d'octubre. La desinformació només serveix per reforçar creences i valors i amb ella només és possible influenciar persones que tenen perjudicis sobre determinats temes.
Doni-li un cop d'ull a l'article que hem penjat d'aquest suplement Verne en l'apartat del Facebook de la Punt de la Viviana, perquè es quedaran amb la boca oberta de com està funcionant la cosa. Viviana, fins d'aquí una estona al cinema.
Fins ara.
Vinga, anem a parlar amb l'Assumpció Lluís.